Are the Champions, amb Jaume Ramon.
Jaume, què tal, com estem? Bona nit.
Molt bé.
S'acosta l'hora de la veritat d'aquests vuitens de final de la Lliga de Campions, aquesta setmana que som a punt de començar. Ja tenim les tornades dels primers partits de vuitens de final. Repassem els partits. Dimarts tindrem un Liverpool-Porto i també aquest apassionant Paris Saint-Germain-Real Madrid, al Parc dels Prínceps. I per dimecres ens quedarà el Manchester City-Basilea i el Tottenham-Juve. D'aquestes eliminatòries, clarament, la de Liverpool i la del City són les que estan ja pràcticament definides. Passaran, vaja, si no hi ha coses estranyes, al Liverpool i al City, i en els altres dos casos doncs està la cosa més igualada. Va, comencem com sempre amb l'aperitiu.
L'aperitiu.
I vols parlar d'un dels equips que segurament ho té més difícil, no?, en aquesta Lliga de Campions.
Sí, l'acomiadarem, però també em volia dir adéu a un segurament dels entrenadors en revelació d'aquesta temporada.
Entrenador del Basilea, eh? És l'última oportunitat segurament que tens per parlar.
Ja no tenim més temps, però...
Al Jaume el que li passa és que se li va fent un embut, no?, i se li caben els equips dels quals pot parlar la Champions, no? I per tant, ja que acomiadem el Basilea, o que l'acomiadarem segur,
aprofitem
per parlar d'alguna cosa de l'equip suís.
Era un dels temes pendents, perquè és que han fet una molt bona Champions, la veritat, sobretot la fase de grup. Sí que van quedar 0-4 en aquest partit d'anada contra el City, poca cosa hi tenien a fer el pobre Basilea, però recordem que a la fase de grups van guanyar el Manchester United a casa i van quedar per davant de grups com el d'equips com el Benfica i el CSKA de Moscou, que tenien més pressupost que ells. És un equip molt jove, el Basilea. La majoria de la columna vertebral tenen menys de 23 anys i, a més, estan dirigits pel tècnic més jove d'aquesta Champions. Té només 40 anys, Rafael Vicky.
Amb 40 anys deuen haver-hi molts jugadors que són més grans que ell.
Sí, sí.
Algun, no molts, però algun potser sí que trobaríem.
A més, és un jugador que més té un look molt juvenil, porta ulleres de pasta, sempre va pentinat així, molt modern, i és un entrenador que crida també l'atenció per això. A més, fins aquest estiu només havia dirigit equips de categories inferiors. L'any passat, per exemple, va dirigir el Basilea Juvenil, que va competir molt bé a la Youth League, i aquesta temporada s'ha fet càrrec del primer equip en una decisió que va sorprendre, perquè és que el Basilea portava 8 temporades consecutives guanyant la Lliga de Suïssa. Sí que és veritat que no és una lliga molt competida, però clar, canviar d'entrenador quan portes 8 títols consecutius, doncs ho van fer perquè volien canviar una mica la filosofia i apostar per joves talents i sobretot joves suïssos. Ell, com que coneixia bé les categories inferiors de Suïssa i sobretot del Basilea, doncs van apostar per ell en un projecte on hi ha molts jugadors de la casa i on li han donat aquest càrrec. La veritat és que, de moment, en aquests resultats a la Champions l'estan donant molt bé. Com dèiem, record de futbolista, i segurament molta gent, els que siguin més amants del futbol i el segueixin molt al futbol internacional, va ser professional a finals dels 90, principis del 2000, amb Suïssa va arribar a ser internacional en 75 ocasions i va arribar a jugar a l'Atlètic de Madrid. A la temporada aquella que van estar... Bueno, aquelles dues temporades que van estar a segona divisió, van pagar per ella el 2001 90 milions de pessetes, quan l'Atlètic estava a segona, allò que van dir dos anyitos en el infierno, va ser un dels fitxatges entre cometes estrella perquè era un jugador extracomunitari, però va tenir problemes amb les lesions i no és un jugador, la veritat, que el recordin molt al Calderón en aquella època perquè no va triomfar, però sí que va estar uns mesos a Madrid, suficients per aprendre el castellà, i ell domina fins a 5 idiomes. Aquesta és una de les grans virtuts també que destaquen de Vicky, que és un tècnic molt modern i que també s'interessa molt per conèixer els idiomes. Domina l'anglès, l'alemany, el francès, l'italià i el castellà, i que malgrat va estar poc temps a l'Atlètic de Madrid, en diverses entrevistes diu que un dels entrenadors que més l'ha marcat de la seva carrera va ser Luis Aragonés. Això ho diuen molts jugadors i és una cosa que em sobte perquè era un tècnic molt directe, però diuen que això ho agraeixen els jugadors i que els hi va bé després quan són tècnics per tractar els futbolistes, per dir-los les coses a la cara. Diu que aquesta és una de les coses que més li va agradar de Luis Aragonés. I després, un dels seus referents, ja més a nivell futbolístic, segurament no tant en el tracte personal, però sí a futbolístic, és Pep Guardiola. Us he portat una entrevista que li van fer el web de la UEFA, un petit fragment que és molt interessant i on reconeix el que feien als seus inicis, com investigava Pep Guardiola utilitzant internet.
Vaig començar a entrenar el 2010 en la categoria de juvenils. Era quan el Barça de Guardiola feia un futbol increïble. A les reunions d'entrenadors estudiàvem molt el Barça, el que Guardiola feia, com s'entrenaven, i també investigàvem alguns dels seus mètodes per internet. Com a entrenador, el veig com un autèntic geni i no crec que puguis copiar o imitar un geni.
Doncs segurament per ell ha estat un regal del destí.
Exacte.
Que s'hagi enfrontat a Pep Guardiola, l'entrenador amb qui s'ha emmirallat en aquests vuitens de final de la Champions.
Sí, i també intenta practicar un futbol alegre, un futbol ofensiu, però jo crec que contra el City van picar una mica d'il·lusos. Aquest 0-4 va ser molt contundent. També és veritat que han tingut problemes perquè aquest mercat d'hivern li van marxar dos jugadors titulars. Ja sabem que el Basilea és un d'aquests clubs on sempre li fitxen futbolistes. A més, van estar 3 setmanes aturats abans de l'eliminatòria de la Champions, per allò que aturen a la Lliga Suïssa al mes de gener, fan aquesta aturada hivernal pel temps i van patir una mica aquesta desconcentració, però bé, marxa donant bones sensacions i és un dels entrenadors que haurem de seguir. Només té 40 anys Rafael Vicky, però ja està ciutat en les agendes d'alguns clubs que s'interessen per aquest exjugador que va estar a l'Atlètic de Madrid, al Werder Bremen, també d'altres clubs, es va retirar per culpa de les lesions, però que pinta bé com a tècnic.
Dimecres que ve, 8:45, Rafael Vicky una altra vegada tornarà a enfrontar-se al seu mirall, al seu entrenador que tant idolatra, a Pep Guardiola, 8:45, City of Manchester, Manchester City, Basilea, amb un 0-4 pels anglesos.
El plat principal.
Una de les eliminatòries igualades és la del Tottenham davant la Juve. Va ser molt, molt interessant, molt entretingut el partit d'anada a Turí, empat a 2 amb una Juve que es va avançar al marcador i que va acabar doncs, remuntant amb un Harry Kane genial. Empat a 2 que en principi ho deixa a favor del Tottenham, però encara força obert.
Sí, a més vam veure un Tottenham que potser és el que li demanàvem, que Europa fos madur, que demostrés ser un equip, perquè, clar, quan al minut 12 ja perdien 2-0, no tenies la sensació de que una altra vegada el Tottenham que no competeix a Europa. I la veritat és que va reaccionar molt bé, com deies que Riquelme va fer un partidàs, però jo crec que també una de les claus va ser Christian Eriksen, el danès de 26 anys, que va signar un gran partit al mig del camp i ja està ara mateix consagrat com una de les grans estrelles de la Premier. Què et sembla, el càntic d'Eriksen,
Alguna cosa l'he entès, eh? Eriksen, és el nostre número 23.
El dorsal.
Després m'he perdut una mica.
Ell és un llit com tu i com jo. A Anglaterra, llit és la manera com anomenen els jueus del Tottenham. Ja saps que el Tottenham és un dels clubs que més està vinculat al món jueu a Londres, i els diuen llit, ell, diuen, ell és un llit com tu, després diu cap a l'esquerra, cap a la dreta, és la nostra dinamita al mig del camp. Diu, quan ell juga pels Lilywhites, que això ho he estat buscant i ho he parlat amb el Pol Gustems, es veu que els equips que vesteixen de blanc i negre, de blanc autèntic, els anomenen Lilywhite, i llavors fan una comparativa, ell fa que Ozil sembli un M, el deixen una mica malament.
Una M, i es queden aquí.
També m'ho deia el Pol, que es veu que a Anglaterra hi ha un munt de càntics que es mofen d'Ozil. És a dir, és un jugador que per la seva manera de ser, o pel que va costar per l'Arsenal, i que la veritat és que ha acabat fracassant perquè no han guanyat cap títol amb Ozil, se'n mofen una mica. Recordem que el 2014 l'Arsenal va pagar 47 milions per Ozil, al mateix estiu el Tottenham va pagar 13,5 per Eriksen, que la veritat és que està donant bons resultats. Un Eriksen que, recordem-ho, va arribar al Tottenham procedent de l'Ajax holandès, però recordem que és un futbolista danès. Ell va néixer a Middelfart, és un petit poble de 15.000 habitants només a l'illa de Fionia, a Dinamarca. El seu pare era venedor de cotxes i també li feia d'entrenador quan ell era petit, i es veu que les bronques que li feia a mig partit eren mítiques, encara les recorden allà, perquè ell era un jugador molt tímid, molt callat, l'arribaven fins i tot a comparar amb Messi, perquè era molt introvertit, el Messi de Fionia li deien, però que aquestes bronques, doncs, la veritat és que ho passava una mica malament, encara ho recorde ara, però amb 13 anys ja va poder marxar en un club més important com és l'Odense. Ja ben petit era un jugador que despuntava molt tècnicament, tenia maneres, i ràpidament a Dinamarca, quan despuntes una mica, amb qui et comparen? Amb Michael Laudrup, segurament la gran referència. A més, és un jugador molt fi, i allà va veure que no podia créixer, segurament a Dinamarca. Hi havia diversos clubs europeus que anaven al seu darrere, i amb 16 anys va decidir acceptar l'oferta de l'Ajax. És el mateix club on es va retirar Laudrup, per cert, i on tenia com a entrenador a Frank de Boer, que va ser el tècnic que va apostar per ell, al primer equip. El 2010 ja va anar al Mundial de Sud-àfrica, quan només tenia 18 anyets, va ser el jugador més jove d'aquell Mundial. La veritat és que no va jugar molt perquè era encara molt jove, però ja estava apuntat com un dels grans talents, i li ha costat una mica arribar al màxim nivell. Ara té 26 anys, han passat 8 anys des d'aquell Mundial, però ara sí que s'ha confirmat com un dels líders, a més té caràcter, està marcant molts gols en aquest Tottenham de Pochettino, i també és un dels referents de la selecció de Dinamarca, que s'ha pogut classificar per al Mundial de Rússia, el veurem també aquest estiu, amb un hat-trick va marcar a la ronda eliminatòria prèvia, aquells play-offs de repesca, contra la República d'Irlanda. Us he portat la narració que van fer la televisió britànica aquell dia.
Cornelius, so that's on a play for Eriksen, who completes his hat-trick with a devastating drive into the top corner. The cream has risen tonight, all right. And the cream is Christian Eriksen.
Parla d'un crim?
Saps com és un crim aquesta nit? És que va marcar 3 gols contra Irlanda. La veritat és que va ser una exhibició.
És danès, però contra el futbol irlandès, no? El futbol de les illes, no?
Exacte.
S'ha comès un crim.
A més, tu saps que Dinamarca es porta molt lo de la monarquia, allà es respecta molt. Aquell dia els mitjans el van anomenar com Rei Christian. I això per què? Doncs perquè tenen molts reis allà, i el nom de Christian és el nom de reis que més vegades s'ha posat, fins a 10 vegades. L'últim va ser Christian III, i allà no poden evitar de fer aquestes comparacions i el van catalogar com rei Cristian. El veurem al Mundial, però abans el veurem en aquesta Champions, aquest dimarts contra la Lliber, per mi un dels partits grans d'aquesta setmana.
Dimecres.
Correcte. I tenen un marcador favorable, diguéssim, amb el 2-2 de l'anada, veurem com va el partit de Wembley.
La cirereta del pastís.
Bé, i avui per acabar us volem portar, perquè suposo que n'esteu al cas, i si no us ho expliquem, la Champions que ve canvia. Sí. La Champions canvia el format.
Ho han aprovat aquesta setmana, dimarts, ho va confirmar la UEFA. La veritat és que ja feia alguns mesos que s'anava comentant.
La temporada que ve ja s'aplica, sí. Aquestes novetats que ara explicarem.
Sí. Per començar, el canvi segurament que més afectarà l'espectador, i aquest és el que crida més l'atenció, són el canvi dels horaris dels partits.
Ja no seran a 8:45.
Oblida-te'n, ja no hi haurà més partits a 8:45, el que sempre havíem dit l'horari de la Champions. Sí que a vegades el canviaven algun partit quan jugaven a Rússia pel fred o aquestes condicions. Doncs a partir d'ara hi haurà dues franges de partits. Per tant,
com a l'Europa League.
Segueixen el format perquè es veu que ha funcionat televisivament, no potser tant assistència de públic, perquè hi haurà un partit que es jugarà a les 7:05 minuts de la tarda, les 18:55, i l'altre a les 9 de la nit.
Jo crec que aquest de les 7:05 minuts, aquí, no sé si funcionarà.
Pot costar.
No sé si funcionarà. Em refereixo a l'assistència de públic, per exemple, al Camp Nou.
Clar, la gent
són dies laborables i, per tant, és complicat.
És que Europa és diferent, perquè Europa es sopa molt més aviat.
A les 7 de la tarda la gent ja és a casa.
Exacte, i els comerços ja han tancat. Aquí és una altra filosofia.
Televisivament ja ho veurem, però jo crec que el Camp Nou, el Bernabéu, el Wanda, el Pizjuán, seran estadis on serà difícil que hi hagi bones entrades a les 7 de la tarda.
Costarà.
En funció del partit, evidentment. Imagina que el Barça juga un partit contra un rival menor, això es notarà segur.
Veurem com ho gestionen. Jo crec que buscaran que els partits importants que juguin a casa del Barça, per exemple, juguin més amb aquest horari. Veurem com ho gestiona això a la UEFA. El tema de la televisió també canvia. A partir de la temporada que ve només podrem veure el futbol de la Champions en tancat. S'haurà de pagar, s'haurà de passar per caixa.
TV3 ja no té els drets.
TV3 no té els drets, tampoc Antena 3, i va haver aquella oferta Mediapro, però finalment també hi havia competència de Movistar i al final Mediapro...
Tot tancat,
Bein Sports. Haurem de veure les tres pròximes temporades. I després, a nivell de format, també alguns canvis substancials i que per mi també canviaran les competicions d'aquí una mica, les competicions domèstiques. Per començar, els quatre primers classificats de les grans lligues europees, aquí contem Espanya, Alemanya, Anglaterra i Itàlia, es classifiquen directament per la fase de grups.
Això aquí ja passava, Espanya, però...
El quart anava la fase prèvia, recordem.
No, però, per exemple, aquesta temporada ja el quart hi va directe.
Sí,
i diria la temporada passada també,
Jo crec que van fer la ronda prèvia, però...
El quart?
Jo diria que sí.
Els tres primers anaven directes primers... i el quart no.
Sí, el quart no.
I ara aquest any ja els quatre van directes a la fase
directes,
de grups.
Això vol dir que quedar entre el segon o el quart no hi ha diferència.
Això t'assegura. Doncs mira, 4x4, sí, 16 equips.
Aquests els 16 i els
d'Espanya, Alemanya, Anglaterra i Itàlia fixes.
Després, de classificats directes, també hi van els dos primers classificats de França i Rússia i els campions de Portugal, Ucraïna, Bèlgica i Turquia. Amb això ja tens 24 dels 32 que jugaran la fase de grups.
Per tant, serà més car entrar.
Molt més car. I a més, és que han canviat també el format de les fases prèvies, perquè, espera, van d'aquests, també hi van els campions de la Champions i els campions de l'Europa League.
Però si hi ha un campió de la Champions que no està entre els quatre primers en una gran lliga, també hi entraria,
sí,
a la fase de grups.
Però si no hi va, és a dir, si es classifica pel mètode tradicional, si guanya la Champions i a més es classifica pel mètode tradicional, és a dir, que es queda entre els quatre primers, per exemple, aquí passaria el campió de la República Txeca, no passa el cinquè.
No passa el cinquè de la Lliga,
eh? No passa el cinquè. I en el cas d'Europa League, el tercer classificat de la Lliga francesa, és a dir, el campió de l'Europa League, si també es classifica per la Champions via la seva competició, passaria al tercer classificat de la Lliga francesa. Això vol dir que serà complicat veure cinc equips d'una mateixa Lliga, perquè hauries d'aconseguir... No, aquí a Espanya, per exemple, només passaria si l'Atlètic Club, que no té opcions de classificar-se per mètode tradicional, però està viu a l'Europa League, guanya l'Europa League, llavors sí que
aquí
ja aniria.
Aquí sí que generaria cinc equips, però si no serà molt difícil
serà
que això
passi. Difícil.
Això havia passat, recordo una vegada amb el Sevilla, que va guanyar precisament l'Europa League, i vam tenir, en aquest cas, la Lliga Espanyola, 5 equips de la Champions.
Sí. Amb tot això, ja tenim 26 dels 32 equips classificats, i llavors queden 6 places, que han d'anar per la fase prèvia, però és que serà molt complicat, serà molt dura aquesta fase prèvia, i a més s'ha dividit en dues vies per fer-ho encara més complicat. D'una banda hi haurà la ruta dels campions, que serà una fase prèvia amb 5 rondes, hauran d'eliminar i on hi participaran els campions de les lligues que van de l'onzena federació del rànquing UEFA fins al final. Aquí, per exemple, hi trobaríem Andorra. I d'aquí sortiran 4 equips d'aquesta ruta de campions que anomenen, i després hi ha la ruta de la Lliga, que aquí sortiran 2 altres equips, que això serà una fase prèvia paral·lela amb els tercers classificats de França i Rússia, més els subcampions de les federacions que estan al rànquing entre la 7a plaça i la 15a. La veritat és que és una mica complicat, aquí hi haurà 3 rondes eliminatòries i els dos supervivents aniran a la fase de grups. per l'Europa League també hi ha canvis, David, però això ja no els comentarem, però és important pel Girona i l'Espanyol si volen anar a Europa. La Federació Espanyola continua tenint 3 places per l'Europa League, 2 provindran del 5è i el 6è classificat, i l'altra és la del campió de Copa. Però què passa aquí el campió de Copa? Posem-ho en el cas d'aquesta temporada. Si el Barça guanya la Copa...
En aquest cas el 7è hi anava.
El 7è hi va. En cas que guanyi el Sevilla, aquí dependria de com acabés el Sevilla. Si queda entre el 5è i el 6è, també hi aniria el 7è, no hi hauria problema, però si el Sevilla guanya la Copa i no queda entre 5è i 6è, és a dir, queda més per baix, aquí no seria pel 7è, sinó que seria pel Sevilla.
Exacte. Sí, sí.
És una mica complicat.
No, però està... queda, el dibuix queda fet i jo crec que el més important és que la Champions pujarà al nivell.
Pujarà al nivell
i tindrem més equips. Exacte. De les grans lligues.
Aquí hi ha una crítica més del futbol així menys popular, que és, no es veuran aquests equips més petits, és a dir, es perdrà aquella idea de la Champions més universal, però hi haurà
i perdràs oportunitats.
Exacte.
Per
històries
diferents. Ho tindrem, sí, més difícil la temporada que ve. Gràcies, Jaume.
A reveure.